Celebra els 40 de Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. 40 anys.
Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio.
Aquest programa és l'internauta que es dedica a posar context a la vida online.
Bon dia, Catalunya. Us estimo.
Ja em teniu aquí una altra vegada amb vosaltres.
Hola, família. Salutacions de Jordi Tardà.
Presentació i realització, Pepa Palau.
Hi ha dues respostes, perquè sí o perquè no.
Bon dia i benvinguts a Tàpies Variades, un programa de Catalunya Ràdio.
El programa que gosa penetrar en els entrellats de les intimitats humanes.
El Esportiva Lleida és més líder que mai després de la important victòria d'aquesta tarda al camp d'esports contra el Marbella.
Us parla Andreas Faber-Caixa.
Aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico.
Som amb el hashtag Som la Tribu. Va, vinga, esperem els vostres comentaris.
I ja comences a veure gent, doncs, que està fora del cotxe en comptes d'anar a netejar el cotxe.
Com cada dimarts, cada vostès dimarts tenen l'aventura d'escoltar-nos.
Hola, Saga Vermell, Fred.
Hola, senyors, bon dia, ja tornem a estar.
Els lleidatans porten dues victòries consecutives i avui tenen ganes d'aconseguir la tercera.
Bona nit i benvinguts al mes d'agost i a les vacances oficials.
Per posar-se en solfa i afinar cada dia de cada dia, a l'hora del cafè, l'orquestra.
Dies de ràdio, Catalunya Ràdio, 40 anys. Eva Algarra, 1956-1994. Fil directe, Eva Algarra. Programa més a Catalunya Ràdio el 19 de desembre del 1983.
Fil directe.
Bona tarda. Avui el fil directe és directe i de llarga distància. El programa el farem amb una connexió Catalunya-Ginebra perquè el convidat que tenim no pot desplaçar-se per raons prou conegudes. Eva Algarra, des de l'estudi 6 de Ràdio Ginebra, ens presenta el convidat i el tema d'avui.
Molt bona tarda des de Ginebra. Evidentment, avui el nostre convidat és un convidat d'excepció. Fer un programa amb una persona com Xavier Vinader és realment emotiu, és excepcional. Xavier Vinader ens acompanya avui. Com sabeu, va ser condemnat a 7 anys de presó acusat del delicte d'imprudència temerària. Després en parlarem d'aquest tema. I explicarem també una mica la mecànica del programa d'avui. Als estudis de Barcelona tenim Enric Sopent, el nostre periodista convidat, president de l'Associació de la Premsa de Barcelona. I l'hem triat amb ell com a periodista perquè d'alguna forma ens representa a tots els periodistes. Enric Sopena, bon dia.
Bon dia, salutacions des de Barcelona.
Gràcies. També, com sempre, els nostres oients poden fer les preguntes que desitgin al nostre convidat. Xavier Vinader, benvingut. Moltes gràcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Poder comencem introduint el tema, però que sigui el mateix Xavier Vinader. Xavier, per què et van condemnar a 7 anys de presó?
Bueno, em van condemnar de forma formal a 7 anys de presó perquè jo en el novembre de l'any 79 vaig realitzar una entrevista a un ex-policia nacional que es diu Francisco Ros Frutos, i en que en un moment determinat va considerar que tenia que explicar tota una sèrie de coses que havia viscut, una sèrie de irregularitats que havia viscut en els seus anys de servei en el País Basc. Aquest ex-policia va explicar la utilització d'elements i grups d'extrema dreta, de l'extrema dreta basca, per realitzar atemptats a un costat i altre de la frontera franco-espanyola. Bueno, van ser un reportatge amb tres capítols que es va publicar a la revista Interviu, i algunes setmanes després, jo crec que tres o quatre setmanes després, es van produir dos atemptats d'ETA militar que van produir la mort de dues de les persones que apareixien en els articles. Bueno, d'una de les persones que apareixien enumerades en l'article, la segona, contràriament a el que s'ha dit i repetit a la premsa, mai va sortir anomenada, es citava només el bar del qual era propietari, i això va provocar un processament de l'Audiència Nacional encapçalat pel jutge Barón Cobos, en el que se'n va acusar de possible inducció a l'assassinat. Aquest va ser un començament de la història.
Què va sentir Xavier Vinader quan va veure que havien assassinat aquesta persona?
Bueno, et diré en concret les circumstàncies. En Jesús García, que va ser la primera persona que l'expolicia anomenava com un dels jefes de comando que actuava en el País Basc, penso que l'atemptat es va produir el dia 5 o 6 de gener. Llavors, en aquell moment jo estava preparant les maletes per marxar a Afganistan, a Kabul, perquè amb la meva revista havia decidit enviar-me a cobrir la invasió d'Afganistan. Evidentment em va sorprendre moltíssim, em va traumatitzar bastant, i vaig comprendre que era una cosa greu, però absolutament vaig pensar que tenia cap mena de relació amb els articles. Aquesta persona era prou coneguda en la seva localitat a Barakaldo com una persona d'extrema dreta, era ex-jefe de seguretat de Força Nueva en aquella localitat, era una persona que s'havia distingit per el seu radicalisme amb idees d'extrema dreta, no se n'amagava pas, havia sofert inclús amenaces i tentatives d'atemptat abans de que apareixessin aquests articles.
Creu Xavier Vinader que va actuar amb rigor periodístic?
Home, jo crec que sí. En principi perquè jo vaig calibrar la informació que en un moment determinat em va facilitar en Francisco Resultos fins a tal punt que vaig realitzar l'entrevista davant d'un notari a Barcelona. Em refereixo, jo no crec que hi hagi masses periodistes que facin entrevistes davant d'un notari. Jo vaig dir que allò tenia que costar un acte notarial perquè en un moment determinat això es pogués utilitzar davant de la justícia, davant de les autoritats policials. Jo penso que sí, tota la informació que va facilitar l'expolicia, en principi era un exmembre de les forces de seguretat, això donava una certa garantia, no era qualsevol que havia explicat qualsevol cosa, sinó una persona amb un carnet professional i amb un uniforme en una època, va ser verificada per un costat i altre, o sigui, es van verificar tots els datos. Jo em vaig encarregar d'escriure en un moment determinat l'article, va haver-hi un equip de periodistes d'interviu que va estar diverses setmanes sobre el terreny verificant un per un les informacions. Absolutament el processament que m'ha portat a estar condemnat a 7 anys de presó i a no poder tornar a casa meva a Barcelona en aquest moment no ha sigut mai un processament per informacions falses. Vull dir, no ha sigut posat mai en dubte pels jutges de l'Audiència Nacional les meves informacions. Han sigut posat en dubte, ha sigut processat les possibles causes d'aquestes informacions.
Aquí a Barcelona tenim Enric Sopena, el periodista convidat, que potser també fora hora de que intervenís ja en el programa.
Xavier, una gran abraçada.
Una gran abraçada, Enric.
Enorme, eh?
Enorme, a pesar de la distància.
A pesar de la distància. Escolta, jo el que et volia dir abans de res és que malgrat la distància, el teu cas, i tu ho saps, segueix viu i ben viu entre tots els professionals de la informació a Catalunya i arreu de l'estat espanyol. També continua viu i ben viu entre tothom, ciutadans de tota mena que estimen la llibertat d'expressió, i que no et desanimis, company, perquè tornaràs. D'acord, Xavier?
No saps l'alegria que em dóna sentir-te dir aquestes coses.
I les dic de debò, perquè no són paraules, és a dir, alguns desitjarien que el teu cas s'arxivés, que s'oblidés, i no ho aconseguiran. No ho aconseguiran fins que tornis entre nosaltres i puguis exercir de periodista com l'has exercit sempre. Que sàpigues que el teu cas està ben present, que estem fent nombroses gestions a tots els nivells perquè sigui donat pel govern espanyol l'indult, és l'únic camí que dins d'Espanya tenim, i tu ho saps, que hi ha moltíssima gent que s'està solidaritzant amb la petició d'indult que està promovent des de fa diverses setmanes l'Associació de la Premsa de Barcelona, i que algun dia haurà de contestar, encara que no vulgui, el govern de l'estat espanyol. Que sàpigues també que entre les peticions d'indult consta la del president de la Generalitat, Jordi Pujol, i també la de nombrosos polítics de tota mena, per exemple tots els diputats del grup socialista al Parlament de Catalunya. En fi, Xavier, que no et desanimis, ja sé que les paraules costen d'entendre, sobretot quan estàs patint el cas que tu estàs patint, però no et desanimis perquè comptes amb la solidaritat activa de debò de tots els teus companys de professió de tot Espanya, i també repeteixo, de tothom que sap que el teu cas és un clar atemptat contra la llibertat d'expressió. Això ho entenem tothom. Com estàs, Xavier?
Bueno, bé, estic, com comprendràs, angoixat. Bueno, ha sigut un any dur, no ha sigut un any bo per a mi, jo penso. Ha sigut un any de forçat a l'exili, pendent amb aquest gran interrogant. Jo penso, a vegades m'imagino una mica tot aquest espai de temps com un llarg túnel, no?, que no es veu la sortida. Bueno, jo estic disposat a continuar endavant, i perquè no em sento sol, perquè realment això que dius és veritat, em sento realment encoratjat amb la solidaritat professional, amb la solidaritat política de molta gent, amb la solidaritat popular. Llavors, bueno, penso que evidentment s'haurà de donar una resposta a la meva situació, s'ha de buscar una sortida, que és totalment antilògic, incongruent, que amb un periodista, vull dir, que ha tingut tota la vida aspiracions democràtiques, amb una situació de real democràcia en el país, se'l continuï tenint obligat a viure fora d'ell.
Sou vosaltres qui heu fet del silenci paraules, que no vull que la por tingui més temps per guanyar-me.
Fil directe, Eva Algarra. Programa més a Catalunya Ràdio el 19 de desembre del 1983.
Xavier Vinader, ahir vam estar sopant amb ell i jo crec que estava content perquè estava amb companys catalans, amb amics catalans. De tota manera, els ulls del Xavier Vinader estan tristos, perquè Xavier el que vol és tornar a Espanya. Xavier, com acabarà aquest tema? Creus que podràs tornar a casa teva, a Catalunya, a Sabadell?
Home, jo penso que sí, jo m'he tornat, bueno, aquest procés, perquè enganyar-te torna escèptic, per dir-ho d'una manera. Jo he perdut bastantes esperances, especialment a nivell judicial o jurídic, si vols tu. Un es torna en base a que et vagin donant cops baixos, que vagis perdent recursos, això et fa mella psicològicament. Tornes de certa manera escèptic. Però no he perdut l'esperança política, no em resigno, ni l'entusiasme professional. Jo penso que històries com les que graviten sobre mi li fan replantejar molt seriosament la professió aquesta, o t'enforteix moltíssim. Vull dir, jo penso que m'ha enfortit molt, vull dir, m'ha donat una certa serenitat. Llavors penso que realment això acabarà bé, ha d'acabar bé, per lògica ha d'acabar bé.
Creus que servirà d'alguna cosa aquestes mostres de solidaritat que s'estan rebent des d'Espanya, des de Catalunya? De tot Espanya, en realitat.
D'entrada penso que ja serveix. A mi em serveix moralment, per continuar mantenint una mica la moral alta, la moral, si vols tu, de victòria, com li agrada dir a un company nostre que es diu Àngel Lacalle, no? Que és la seva frase preferida sempre. Xavier, tu, moral de victòria. Bueno, penso que això em serveix a mi personalment per anar tirant endavant amb aquesta angoixant situació amb la que em trobo. Llavors, penso que també serveix perquè hi hagi i s'acceleri la trobada d'una solució factible per al meu retorn el més aviat possible. Penso que, com deia Enric molt bé fa un moment, vull dir, arribarà un moment que les autoritats, vull dir que el govern, tindrà que donar una resposta. Hi ha una aspiració, penso jo, bastant massiva, bastant popular, de que jo no té cap mena de sentit que un periodista estigui fora d'Espanya i per menys per un processament d'aquest tipus, que això ha sigut un flagrant atemptat a la llibertat d'expressió, i que la llibertat d'expressió no és una cosa que tenim legalment instaurada, sinó que sofreix atemptats cada dia i cada dia l'hem de defensar.
Com s'ha portat en general el govern socialista?
Bueno, jo diria que el govern socialista s'ha portat, jo no sé com s'ha portat, em refereixo, penso que no s'ha pronunciat encara, jo tinc esperança que es pronunciï en un moment determinat. Jo crec que el govern socialista té molts problemes, bueno, un dels problemes que tenim sobre la taula en aquest moment és el meu. Bueno, jo penso que no s'ha portat ni bé ni malament. Quan el Partit Socialista estava a l'oposició es va portar de forma estupenda, vull dir, va haver-hi mostres de solidaritat de tot tipus, telegrames, cartes, presència física a les manifestacions, trucades personals per interessar-se en el meu estat d'ànim i de salut, el que sigui. Des de que el Partit Socialista Obrer Espanyol va accedir al poder, hi ha hagut un cert distanciament del tema. Efectivament, no ens hem de ganyar, hi ha hagut masses mostres de simpatia envers a mi. Bueno, no parlo de l'aspecte pràctic, em refereixo, a mi em sembla al·lucinant, realment gros, que per exemple la línia del fiscal, saps que en aquest processament hi havia dues línies d'acusació, l'acusació privada i l'acusació pública. La línia fiscal, que una mica és la línia de l'executiu, no ha variat en absolut Des de que el govern, que els socialistes són en el poder, em refereixo que el fiscal ha continuat oposant-se en tots els meus recursos fins al fins a l'últim moment, com si UCD o Aliança Popular hagués estat en el poder, i em sembla que això no corresponia amb la seva actitud solidària política quan estaven a l'oposició.
Perquè quines són les gestions que ha dut a terme Xavier Binader en aquest tema?
Bueno, jo, en principi, jo vaig decidir, juntament amb alguns companys que s'han interessat i han estat acostalment des del primer moment, i els meus advocats, a votar els recursos legals, la via de defensa legals, vol dir que quan se'm va condemnar i vaig interposar immediatament recurs al Tribunal Suprem. Quan això va sortir de forma negativa, es va confirmar la sentència, un altre recurs al Tribunal Constitucional, perquè sempre he sigut molt conscient que una cosa és la meva situació personal, molt angoixant, d'un periodista que se'l condemni a 7 anys de presó per haver escrit la veritat, això és una mica gros. Però també hi havia el precedent important de la sentència, que penso que gravita com una espècie d'espasa de Damocles sobre tota la professió, i llavors era molt greu que amb una sentència hagués buscat aquesta relació causa-efecte entre una informació publicada i uns fets luctuosos que es van produir posteriorment i que jo penso que no tenen res a veure amb la informació que es va publicar.
Atenció, Ginebra, em sembla que tenim ja definitivament aquest fil directe entre els nostres oients i Xavier Binader. Des d'on truca, per favor?
Mira, soc Gemma, truco des de Barcelona.
Barcelona, la seva pregunta?
Doncs res, solament sóc una amiga del Xavier i vull dir-li només que estic amb ell, que feia molt temps que no sentia i que recordi que l'estimem i per lo que faci falta. Sóc la senyora que li feia els viatges, em coneix bé.
Sí, conec molt bé, Gemma, què tal? Jo no sé si em sents, bueno, suposo que m'estàs sentint, però no pots parlar amb mi directament, però no saps l'alegria que em fa sentir-te des de Ginebra, la teva veu, no? Vull dir, la primera veu que sento de gent que truca, vull dir, no, jo penso que, bueno, confio que ens tornem a veure i que em tornis a organitzar viatges d'aquells que m'organitzaves durant tants anys.
Jo, Xavier, si em permets, sí, arran de la pregunta d'aquesta amiga teva, jo m'agradaria ser molt pràctic avui també, i voldria adreçar-me a tots els oients, els que puguin parlar amb tu a través del telèfon, o bé que no puguin parlar però que ens estan sentint i que tenen ganes de mostrar la seva solidaritat i la seva simpatia en el teu cas, que s'adrecin i que s'adreixin a la campanya de demanar l'indult signant el plec que està a disposició de tothom a l'Associació de la Premsa de Barcelona, Rambla de Catalunya 10. Crec que hem de ser pràctics i hem d'aconseguir a través de les signatures de tothom que aquest govern que tu deies que quan estava a l'oposició estava al teu costat recuperi la memòria. Hem de contribuir a que aquest govern recuperi la memòria, si més no en el cas Binader.
Tenim una altra trucada. Des d'on truca, sisplau?
Truco des de Barcelona i volem saludar amb el Xavier Binader. Sóc el director executiu d'Interviu, Pere Palacios, i en primer lloc vull agrair al programa, a Catalunya Ràdio, el fet que s'hagin recordat el Xavier Binader, i després fer-li arribar públicament amb el Xavi doncs el suport de tots els seus companys d'Interviu, la nostra més ferma solidaritat i l'esperança molt clara de que pensem de que aviat ens tornarem a trobar amb el Xavi pels carrers de Barcelona i perquè continuarem lluitant per al seu indult, perquè és la nostra lluita per la llibertat d'expressió, i enviar-li en nom de tots una forta abraçada amb el Xavi.
Gràcies, Pere, per aquesta abraçada. Vull dir, bueno, no saps el que m'emociona sentir-te. Bueno, ens parlem moltíssim tu i jo per telèfon durant moltes hores. Jo penso que en Pere Palacios és un home que em coneix molt bé des de fa molts anys, perquè entre altres coses vam estudiar junts periodisme, i que jo penso que amb tota aquesta llarga història s'ha convertit en un dels pivots morals meus quan jo estic trist. Quan l'angoixa m'arriba fort, en Pere és una persona que em truca i treu temps de les seves múltiples ocupacions
per encoratjar-me. Ell, bueno, jo penso que els companys d'interviu han sigut molt importants en aquesta història, tots, des del president del Consell d'Administració, Antonio Asensio, fins a l'última secretària, l'última telefonista, l'últim botones. Però hi ha dues persones de la redacció que jo m'estimo especialment molt, que són el Pere Palacios i en Héctor Chimirri, que són els meus, diguéssim, directes interlocutors, i això és important.
Tenim més interlocutors per Xavier Vinader a través del fil telefònic en aquest fil directe Barcelona-Ginebra. Des d'on truca, per favor?
De Barcelona.
De Barcelona. I què és el que vol preguntar o dir-li a Vinader?
Bueno, yo le quiero decir a Vinader, él estuvo en la embajada, ¿no?
En la embajada.
En París.
Sí.
Yo le quiero preguntar que por qué el señor Raventós, cuando estuvo en la embajada, le dio la espalda, cuando este señor ha estado en las manifestaciones, en la primera fila, por la libertad de expresión. ¿Qué le pasa a este hombre, que cambia de camisa?
Bé, jo no penso que Joan Raventós canvi de camisa. Bueno, el fet, hi ha una cosa real, és que evidentment Joan Raventós, a una persona que la qual jo conec molt bé des d'una altra època, des de l'època de la dictadura, des de l'època de les reunions clandestines, des de la clandestinitat, i que em coneix perfectament tota la meva trajectòria, ha sigut molt solidari amb mi tota la primera part del meu procés. Evidentment, Joan Raventós anava davant a les manifestacions de solidaritat amb mi quan jo estava l'any 80 fora d'Espanya també. I hi ha fotografies que testimonien això, i hi van haver-hi declaracions seves. Això, penso que el que va passar amb l'ambaixada va ser un incident totalment estúpid, que no vaig provocar jo, que van provocar especialment el cap de premsa de l'ambaixada a París. Penso que es van posar terriblement nerviosos. Hi havia el president Felipe González, que acabava de viatjar a París per reunir-se amb Mitterrand, per veure si solventaven aquesta tensió que hi ha política entre Espanya i França. Quan jo em vaig presentar a l'ambaixada per cobrir la informació, però no per parlar del meu tema, perquè jo vaig assistir a la roda, jo intentava assistir a la roda de premsa de Felipe González de l'ambaixada de París, perquè em va enviar Pedro Palacios, exactament, el director executiu d'Interviu, per cobrir aquesta informació, no per parlar absolutament del meu tema. Ells es van pensar que, bueno, que es van posar terriblement nerviosos, en Raventós també, penso jo, perquè ell em va veure a la porta, i van organitzar un filtre de periodistes que tenien accés al president Felipe González, i bueno, i llavors es va organitzar un cert guirigall. Penso que va ser un error primer professional, perquè amb un periodista no se'l pot vetar un accés a una roda de premsa, i un error polític també molt greu. Jo penso que jo sóc un periodista en exercici, en actiu, que continua treballant, encara que no puc estar fent-ho des de Barcelona, continuo treballant fora de Barcelona, això és important i això s'ha de reconèixer, i això no es pot vetar.
Tenim dues trucades més encara. Des d'on truca, per favor?
Bé, truco sí. Des de Gràcia, Barcelona, en realitat.
Doncs mira, jo els valoro com molt importants, per diversos motius. En principi, perquè és un apoi moral important, això que és important que el president Pujol s'hagi pronunciat, i després les valoro des del punt de vista humà, perquè és un home que ha complert la seva paraula. El president Pujol, que em coneix bé també de fa molts anys, en un moment determinat, en la primera etapa d'aquest procés, va dir que passés el que passés, quan arribés el moment adequat, ell demanaria l'indult per mi. Llavors, efectivament, quan ha arribat aquest moment, quan ha comprès que s'havien agotat les vies jurídiques de defensa, ell ho ha demanat per mi. Jo penso que és important que el president de la Generalitat, del president català, demani aquesta solució en el meu tema. Això em dona molta força. Penso que, bueno, és la primera, una de les primeres autoritats de Catalunya que està demanant això, i que se li haurà de donar resposta en un moment determinat.
Us acompanya el pas al llindar de l'esperança, cal cremar tot el record d'una i ple de tristesa, a fogueres del demà, que ja és temps avui d'encendre.
Fil directe, Eva Algarra, programa més a Catalunya Ràdio el 19 de desembre del 1983.
Continuem a fil directe amb Xavier Vinader, avui des de Ginebra i des de Barcelona.
Recordem una vegada més que, a més del telèfon a Barcelona, tenim l'altre contacte del periodista convidat, Enric Sopena.
Xavier, he llegit avui que havies començat a portar el teu cas a organismes internacionals. Ens ho podries explicar?
Sí, bueno, jo com tu soc plenament conscient que no hi ha cap organisme internacional que pugui solventar la meva situació de retornar a Espanya totalment lliure. El que passa és que jo penso que l'únic camí, com vosaltres penseu, i això n'hem discutit moltes vegades, hem reflexionat tots plegats molt, és el de l'indult, de l'indult governamental, per solucionar d'una vegada la meva situació personal i que jo pugui tornar a Barcelona a escriure i treballar de forma normal entre els meus companys d'interviu. Penso que hi ha el tema de la sentència, aquesta sentència que quedarà com precedent, i penso que això és una altra batalla, i ja que jo estic està forçat en aquest impàs a fora, penso que és important que aquesta sentència es discuteixi, es critiqui i s'intenti derogar o desautoritzar des d'organismes tan prestigiosos com és la Comissió dels Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra o el Tribunal del Dret de l'Home a Estrasburg. Jo hi he estat a Ginebra amb representants de amb alts funcionaris d'aquesta comissió que s'han interessat pel meu tema. He tingut una reunió ahir al matí amb ells, una llarga reunió amb la que he exposat tots els passos del meu processament, l'origen i les vicissituds. Els he entregat un dossier amb tots els documents jurídics i periodístics. Ells han obert un expedient en el meu nom, sobre el meu afer, el dossier Binader, una mica. Aquest dossier passarà amb una subcomissió que s'encarregarà de decidir si és precedent que això passi a incloure's en un ordre del dia d'una reunió de la Comissió de les Nacions Unides, el qual, un pronunciament d'aquest organisme a nivell internacional penso que seria important per el que significa envers no solament la meva situació, sinó a la llibertat d'expressió a Espanya. I el mateix en relació a Estrasburg. Jo penso que aquí el que es tractaria és que els juristes internacionals, organismes de prestigi internacional, condemnessin aquesta sentència com una sentència que atenta qualsevol norma de la lògica.
Tenim dues trucades més. La primera, des d'on truca, sisplau?
És que una pregunta, el que volia fer era una salutació en Xavi Vinaré. Xavi, m'escoltes?
Sí, sí, t'escolto.
Soc l'Àngel Lacalle. Soc el teu amic i company i també l'home que amb la teva forçada absència d'alguna manera es troba com a president de funcions de la Unió de Periodistes. Xavier, si em permets, abans potser de saludar-te, voldria agrair públicament, i crec que ho puc fer en nom de tots els companys, aquest programa d'avui realitzat des de i per Catalunya Ràdio. Entenc potser que molts han pensat o han volgut fer-ho, molts companys dels mitjans informatius, però cap ha tingut la valentia, o bé no els han deixat expressar aquesta valentia, de plasmar en aquestes dates tan entranyables la solidaritat amb un company i un amic que tant significa per a nosaltres. Gràcies, doncs, a Catalunya Ràdio. I a tu, Xavier, no sé pas què et puc dir. Tan sols potser dir-te que unes paraules dels que ja en feia frena el mateix president de l'Associació de la Premsa, el nostre company, Enric Sopena. I és que estem segurs de la teva tornada. I estem perquè una lluita, per la lluita de la llibertat d'expressió, avui passa per la lluita d'avui per un demà més lliure, tal com tu deies, o bé, tu mateix deies en un dels teus llibres. Xavier, si per a tu el millor regal potser enguany ha estat el poder estar uns dies amb la Mercè, amb la teva mare, per nosaltres el 84 ha de significar el retrobament. I ho aconseguirem, Xavier, ho aconseguirem. Com tu deies bé abans, i gràcies potser per recordar-te d'aquella frase, la moral de victòria, com bé tu saps, no l'oblidem. Tan sols afegir aquí una salutació de tots els companys de les emissores municipals de Catalunya, tots els companys de Ràdio Rubí en concret, i com no, a tots els companys esperistes avui del Vallès que estem al teu costat, com sempre, i que amb aquest retrobament de la teva tornada, a ben segur, retrobo i retorno les paraules de l'Enric Sopena, a ben segur que ho aconseguirem. Gràcies, Xavier, per estar aquí amb nosaltres avui.
Gràcies a tu, Àngel, i a tots els companys de Ràdio Rubí, del Vallès en general. Vull dir, gràcies per recordar-te en aquest moment, vull dir, gràcies per aquesta trucada, evidentment, vull dir, gràcies per recordar de nou aquesta frase tan teva i que m'has repetit tantes vegades en moments angoixants, allò que les coses daven molt malament, que no es veia sortida, que el futur es veia molt negre, no? Allò, tu, Xavier, tranquil, moral de victòria. Vull dir, això és molt important, vull dir, jo em sento realment arropat per tots vosaltres, penso que estic bastant estic present en aquest combat, que vull dir que no deixareu que la cosa acabi aquí, que, bueno, que això comença i que jo haig de retornar el més aviat possible a Barcelona Vull dir, ha discutit d'aquests temes i d'altres, però de forma física estan amb vosaltres, i que, vull dir, el combat per la llibertat d'expressió continua, continua i l'hem de guanyar. Ara és l'hora de la siga.
Fil directe, Eva Algarra. Programa més a Catalunya Ràdio el 19 de desembre del 1983.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Dies de ràdio.
Catalunya Ràdio. Fil directe, Eva Algarra. Programa més a Catalunya Ràdio el 19 de desembre del 1983.
Si te dijera amor mío que temo a la madrugada.
Sembla que ens està sortint un fil directe bastant emotiu perquè les persones que truquen no tenen dubtes sobre el tema, sobre el procés i la condemna i el tema de llibertat d'expressió que hi ha darrere del cas Binader. Sembla que són persones que volen parlar amb ell i manifestar-li la seva solidaritat. I tenim una altra trucada, no sabem si també en aquesta línia. Des d'on truca, per favor?
Jo soc Francesc Candel.
Francesc Candel.
Francesc Candel.
Hola, Paco.
Hola, Xavier, com estàs?
Molt bé, Francesc.
Sí, jo li voldria dir que, o sigui, que tingui molt ànim, que el seu cas és una mica ja, tu s'ho diria, entre el govern i ell, perquè aquesta contestació que ha donat el Felipe González de que el govern no pot fer res per ell, és això del carregó sense sortida. O sigui, si el govern no pot fer res, qui ho pot fer? I llavors li posen que vingui aquí i que es fiqui a la presó, és una cosa maquiavèlica. Que sàpiguen, Xavier, que estem amb ells tots i que estem fent el que puguem.
Xavier Binader, alguna resposta per trametre?
Moltes gràcies per les teves paraules, Paco, per la teva solidaritat, que no, no, que en cas desmuntat des del primer moment d'aquest assumpte. Efectivament, és tota la raó. Les paraules d'en Felipe González i una mica la callada per resposta alguns polítics que s'han dit entorn a això, el que estan dient en aquest moment és allò que es posi a disposició de la justícia. I llavors en parlarem, amb relació de premsa, interviu, la Unió de Periodistes estan buscant, estan batallant. Vull dir, bueno, com comprendràs, la situació és angoixant. Jo continuo pendent sense tenir una data fixa de retorn. No hi ha plaços aquí. Els plaços els podeu donar pues, a tu, els companys, en Enric, l'Associació de la Premsa, amb les pressions que feu perquè això s'estudi i es discuteixi i es trobi una solució.
No, jo, Xavier, voldria recuperar el fil d'una cosa que deies abans, i és que cal transcendir també el teu cas particular, perquè la sentència contra tu és una sentència que et condemna a tu, però condemna a l'exercici normal de la professió periodística a Espanya. I això cal que tothom ho tingui ben present, perquè introduir elements com el de la imprudència temerària ens situa a tots a punt de, segons el que escrivim, ingressar a presó, que potser seria una altra solució, que tots els periodistes ingressessin a presó i llavors acabarien els problemes d'aquest país. Però això no és possible, això ja ho varen patir durant molts anys, i el fet, com tu estàs advertint, d'aquest moviment de solidaritat que no és d'ara, que cal recordar també que no és d'ara, perquè el teu cas arrossega de fa anys, i aleshores hi havia el gran perill, la gran tentació de l'oblit, i en canvi, com deia al principi Xavier, el teu cas està ben present, i jo crec que l'objectiu és que el govern socialista recuperi la seva memòria. És un problema d'amnèsia únicament, és un problema fins i tot que millor es podria solucionar amb un bon metge.
Clínic. Una altra trucada. Una altra persona vol parlar amb en Binader. Des d'on truca, per favor?
Jo truco des de Montornès del Vallès.
I què li voldria dir en Xavier Binader?
Doncs mira, la primera entrada és que sóc un supervivent de l'exèrcit republicà i he seguit el curs d'aquesta ignomínia que va sofrint el meu compatrici en Xavier Binader, que va pel·lulant i vegetant per Londres, per Ginebra i per altres pobles, degut a la carronya que encara existeix i que està infiltrada de sempre i que encara anem sofrint els catalans. Xavier Binader, que m'escoltes bé?
Sí, sí, l'escolto perfectament.
Doncs mira, jo voldria en aquests moments tenir un bon cervell per inventar una màquina que de seguida d'una manera fulminant et portés a la nostra pàtria. pati que encara sofreix les ignomínies que arranquen de l'any 1714 i que anem sofrint encara amb aquesta ignomínia que ens perturba i ens aclapara tots. Xavier Vinader, què puc fer per tu? Que prou feines puc caminar amb 71 anys que ell supervivent de l'exèrcit republicà. Només puc fer-te que abraçar-te, I si sóc com a creient que encara sóc, voldria fer coses extravagants, potser per molts, per elevar el cel, que portar-te'n aquí, a la meva pàtria, que ets una víctima de les moltes víctimes que encara estan en presons. Jo et parlo com un nacionalista independentista que t'abraço a través del fil telefònic i contesta amb tu, si m'has sentit bé, a través de Ràdio Catalunya. Ara penjo i et vull escoltar-te, Xavier Vinader. Jo t'abraço des de Montornès del Vallès.
Jo realment recullo la teva abraçada i te'n transmeteixo una altra molt, molt forta des de Ginebra, des d'aquesta forçada estància a Ginebra. Penso, a vegades, en el transcurs d'aquests diàlegs, oblido que estic a Ginebra, oblido. Sembla que estiguem a Barcelona o a Catalunya, tots plegats, no? No saps l'alegria que em dona, vull dir, que em dona sentir a un vell combatent, a un vell republicà, a un vell nacionalista de 31 anys, però que continua amb aquesta vivacitat, amb aquest esperit jove d'interessar-se per no solament per la meva situació, per la situació del país, per vivint el que significa el problema de llibertat d'expressió. Vull dir, que hi hagi persones com tu, com vostè, que a pesar dels seus 71 anys, les seves limitacions físiques de tot tipus, continuen amb aquest aspecte i aquestes ganes de continuar el combat, de continuar amb la senyera alta, per dir d'alguna manera, és molt important per dir, perquè tu o vostè, que has vist moltes coses, que que heu passat una guerra, que heu lluitat de totes maneres, que heu perdut moltes coses també, doncs que continueu amb aquesta il·lusió i aquest afany de solidaritat, penso que és molt important. Em demanaves què podies fer per mi, jo et diria que el que podies fer és adherir-te d'entrada en aquesta petició d'indult i continuar pensant que jo no abandono el combat i que tots plegats algun dia guanyarem.
Sí, jo, si em permets, Xavier, també voldria subratllar sobretot aquest aspecte. El nostre amic de Montornès del Vallès deia que li agradaria inventar una màquina. A tots ens agradaria inventar una màquina que ja existeix, que és un avió que en una hora i mitja et portaria a Barcelona. El que passa és que quan entrés a Barcelona et passarien altres coses que ningú no desitgem. Aleshores, el que es pot fer ara i aquí per Xavier Vinader és adherir-se, repeteixo, i crec que és important, a la campanya de sol·licitud d'indult, campanya que està vertebrant, junt amb altres institucions professionals i públiques, l'Associació de la Premsa de Barcelona. Tothom que vulgui adherir-se a aquesta campanya de petició d'indult, que s'adreci a l'Associació de la Premsa de Barcelona, Rambla de Catalunya 10. Serà aquesta la millor màquina, potser l'única màquina que tenim, perquè en Xavier Vinader torni a estar amb tots nosaltres.
Fil directe, Eva Algarra. Programa més a Catalunya Ràdio el 19 de desembre del 1983.
Un temps que serà el nostre, d'un país que mai no hem fet.
Continuem el fil directe amb Xavier Vinader, línia oberta a Ginebra, línia oberta a Barcelona i també el telèfon 3-22-49-14.
La seva pregunta.
Preguntar-li que amb la seva experiència de periodista ara a París i amb el seu cas per entremig, que si ens pot explicar com veu la gent amb aquell tracte, la gent de França, el procés democràtic de l'estat espanyol.
Bé, diria que la gent a fora, els professionals de fora, els observadors de fora, es miren el procés nostre amb un cert escepticisme, realment, la nostra jove democràcia. Vull dir, i observen també la meva situació, em refereixo, jo he discutit amb molts companys a Londres i a París, i jo penso que s'ho diran amb una certa esgarrifança. Com és possible que un periodista d'aspiracions democràtiques, que com tu, que has fet aquesta opció, que durant molt temps has estat denunciant maniobres involucionistes,
que accions incontrolades, ara amb un règim socialista, amb una democràcia real en el teu país, no puguis tornar. Jo penso que la meva situació no li fa cap favor a la democràcia i a la imatge d'Espanya fora en absolut en cap moment. Jo penso que a fora s'és conscient que existeixen moltes contradiccions, encara que s'han solventat, que, bueno, que hi ha hagut una transició política, que no hi ha hagut cap mena de ruptura, que encara continuen molts dels pilars dels aparatos del vell règim intacte, que això costarà molt de democratitzar, que encara hi ha molta gent que té aspiracions de retorn a un passat que ja no existeix, i que, bueno, hi ha una voluntat, però aquesta voluntat s'ha de plasmar de forma efectiva. No és per casualitat que encara hi hagin problemes serios per la nostra entrada en el mercat comú, que encara se'ns continua mirant una mica per sobre de l'ombro. Es continua, hi ha un fet real, i és que la nostra projecció exterior no és massa bona perquè hi ha molts problemes que subvaluntar i sembla que no hi hagi massa voluntat d'enfrontar-nos a aquest problema.
Continuem a fil directe i a mi m'agradaria preguntar-li una cosa a Xavier Vinader, o dit d'una altra manera, m'agradaria demanar-li una carta oberta als Reis d'Orient.
Doncs em poso en un compromís, perquè, és clar, no hi havia pensat massa, però si efectivament jo podria redactar una carta amb els Reis d'aquest any, al final del 83, i amb aquesta esperança del 84 d'entrada, que el 84 no tingués res a veure amb el 83 que hi ha passat, i que, bueno, una sola petició amb lletres majúscules, que és un indult el més aviat possible, un indult que em permeti tornar a Barcelona, a Catalunya, amb la meva família a Sabadell, que em permeti abraçar els meus companys, que tinc que abraçar per telèfon tantes i tantes vegades, vull dir, un indult el més ràpidament possible perquè s'acabi aquesta situació de pressió i d'angoixa amb la que estic vivint, feliç 84, un millor 84, una normalització professional i de la meva situació, podria recuperar els meus drets de ciutadà espanyol i poder utilitzar el meu passaport legal per fer un sol viatge, que seria tornar a Barcelona el més ràpidament possible.
Quins projectes té Xavier Vinader?
Pues mira, jo diria que no tinc projectes. Jo estic una mica forçat. Jo diria que visc, en definitiva, Europa s'ha convertit per mi en una gran presó. Jo visc a cavall entre Londres i París, al fil de l'actualitat internacional. Jo continuo treballant, interviu la meva revista, la meva empresa, em té un estatut d'enviat especial permanent. Em dedico a cobrir l'actualitat internacional, viatjant molt, intentant treballar molt. Estic, diguéssim, condemnat a treballar. Això m'ho aprecio molt, m'ho estimo molt, estic molt content de fer això, entre altres coses perquè em permet oblidar a través del meu treball la situació de no retorn amb la que em trobo, que em permet continuar projectant la meva professionalitat, que continuant fent de periodista, no renunciant, a pesar de tot, diguéssim, els trossos de pell que he deixat amb aquesta història, he continuat a ser periodista. Vull dir, no tinc projectes, l'únic projecte que tinc és tornar el més aviat a casa, no tinc cap mena de perspectiva. Viure sense projectes també és molt dur, com comprendràs.
Xavier Vinader és un personatge molt conegut també a fora d'Espanya. Ahir ens comentava que la gent el para per carrer. És veritat, no?
Sí, em para pel carrer arreu, a tot arreu, i hi ha gent que a vegades a Londres o a Ginebra o a París, pues, que gent que està passant un weekend o que està passant les vacances, em trompa pel carrer, em creu en el metro i diu, vostè és el senyor Vinader, no? Oi, que contents que estem i tal. Això et dona molta moral, dona molta força. Estem amb vostè i tal, i com està i com es troba i com ho veu, i bueno, esperem veure-ho a Barcelona o a Granollers o a Montornès o a Terrassa o a Madrid o on sigui, no? Llavors la gent és conscient del que significa un processament contra la meva, és conscient de la meva situació, penso. Això és molt important, si te'n dones compte de que la gent ha comprès que ha sigut una agressió flagrant d'entrada contra mi en primera persona i contra una mica el conjunt de la professió.
Tenim una altra, sí? Perdó, tenim una altra trucada aquí al 322-4914 de Barcelona. Des d'on truca, per favor?
Hola, Xavier.
Hola, què tal?
Hola.
Hola, Mercè.
Escolta, sí, hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, molt bé.
Què, animat? Què et sembla? Com ho tens per venir?
Bueno, com venir, per venir ho tinc malament, d'entrada.
Ho
tinc malament, però penso que hi ha possibilitats, vull dir, com estàs sentint, hi ha molta gent que està pensant en això, hi ha molta gent que ha pres una decisió, l'associació de premsa ha pres una postura molt clara, vull dir, hi ha una campanya de petició del meu indult i aquesta campanya té que estar, serà escoltada, en un determinat hi haurà... Tindrà que donar una resposta i tindrà que haver una decisió, no? Que es tindrà que clarificar, vull dir, la posició al respecte.
Escolta'm, de part d'aquí a Sabadell, de tothom, que em pregunta molt per tu, una forta abraçada, ja saps aquí, més o menys, del Ton i de tothom, que passeu bon any,
Doncs moltes gràcies, moltes gràcies.
Una abraçada, Xavier.
Pels nostres oients, ja que ella no s'ha identificat, expliquem que és Mercè Vinader, la germana de Xavier, no és així?
Sí, sí, és la meva germana. És la meva germana que, com comprendreu, segueix el tema amb molta intensitat, patint-lo amb la seva persona, penso.
Com fa que no us veieu, Xavier? Amb la Mercè?
Amb la meva germana no ens hem vist pràcticament. Deu fer més de mig any. Ells van fer, la meva família va fer un viatge aquest estiu fins a França per veure'm. Però ens parlem bastant. La meva família, penso que és una de les coses que la gent pot entendre, pateix en primera persona aquesta situació. Vull dir, evidentment tenir un membre de la família com jo a fora sense comprendre exactament, per què, no? En quin sentit podíem... jo penso que és un sostén important, la comprensió de la meva família. La meva família ha entès molt bé aquesta, i m'anima moltíssim, em continua animant moltíssim. M'ha animat sempre des del començament en aquest camí a fer de periodista, a prendre una postura crítica davant de determinats fets. Vull dir, això és important. Sentir d'entrada que la teva família està darrere teu, això, la cèl·lula principal, i a partir d'aquí tot el demés.
Moltes gràcies, Mercè, per aquesta trucada. Xavier Vinader, et sents un excitat?
Pues no el resigno a sentir-me excitat. Em sento exilat, això és un fet. Vull dir, el senyor Sotillos o qualsevol que diguin el que vulguin, vull dir, jo sóc un periodista que no pot tornar a Espanya, que no pot utilitzar el seu passaport per tornar a Barcelona, això significa que estic forçat a estar a l'exili. Llavors sóc el primer periodista exilat de la democràcia, això és un fet real, vull dir, que canta per si sol. Jo no em resigno perquè jo no tinc aspiracions de ser exilat, jo continuo el combat, jo no he demanat a l'estatut de refugiat polític ni d'exilat, no penso fer-ho, no està dintre dels meus pensaments. Jo penso continuar el combat per tornar el més aviat possible, per normalitzar la meva situació. Jo voldria considerar-me un periodista en situació irregular, però de fet, efectivament, sóc un exilat. I no vull sentir exilat per lo que representa de nostàlgia, d'abandona de les esperances. Jo tinc molta nostàlgia, però les esperances no l'abandono. A mi, per exemple, em frapa molt aquests dies, a vegades passejant per una ciutat com aquesta, per Ginebra o per París o per Londres, em manca la geografia, penso, la geografia de la meva terra, la geografia de Catalunya. A vegades penso, quan arriba un determinat moment, les reflexions, i mires en l'aire i dius, això és molt maco, és molt bonic, viatges molt, tens experiències interessants professionals, però aquest no és el teu cel. I jo em continuo enyorant de passejar, per determinats pobles en l'Empordà, o per donar-me un tomb per la part baixa de les Rambles i veure el mar. Jo em sento molt mediterrani i em manca molt la visió del Mediterrani a Barcelona.
Pensem que en una situació molt més difícil que la no pas la d'ara, un altre company, Josep Maria Huertas Claveria, va poder sortir de presó i era l'any 75-76, encara que havia mort el dictador, la dictadura continuava molt vigent. Si això es va aconseguir, el teu cas s'ha de resoldre, perquè jo penso que per damunt de les pressions, que jo crec que sí que existeixen, jo en això discreparia lleugerament de tu, jo crec que els poders fàctics, determinats poders fàctics, estan en contra del teu índol. Jo crec que aquest govern procedeix d'una trajectòria democràtica, que té una trajectòria democràtica clara, que ha estat sempre defensor de la llibertat d'expressió, que ha estat solidari del teu cas, i estic convençut que no podrà girar-se d'esquena a la petició, al clam de tots els ciutadans que estimen la llibertat d'expressió i de tots els professionals d'arreu d'Espanya, que estem exigint que tu tornis aquí a casa teva per continuar fent de periodista colze a colze. I recorda'n, Xavier, que tenim un llibre pendent, és així o no?
Sí, l'acabarem aquest llibre.
L'acabarem i a més el presentarem a Barcelona.
Acabarem amb un final feliç.
Exactament, sens dubte. Una gran abraçada en nom de tots els periodistes de Catalunya.
Gràcies, Enric.
Moltes gràcies, Enric. A mi m'agradaria posar el final feliç a aquest fil directe amb Xavier Vinader i m'agradaria donar les gràcies a molta gent. Primer m'agradaria dir-vos a tots que em sembla que hem aconseguit una cosa, i és important que per Catalunya el somriure de Xavier Vinader, perquè em sembla que ha estat content d'acompanyar-se en aquest programa, i em sembla que ha estat content de poder parlar amb tota aquesta gent que l'ha trucat, els seus amics, els seus companys i gent que no el coneix de res però que li ha manifestat la seva solidaritat. Així és que deixeu-me donar les gràcies. Deixeu-me donar les gràcies a la Cristina Ferrer, que ha estat a Barcelona, també a l'Enric Sopena, president de l'Associació de la Premsa de Barcelona, a la Núria Zavala, que ens ha estat coordinant les trucades, i aquí la part tècnica, el tècnic de Catalunya Ràdio que ens acompanya, Josep Mendizábal, la Societat de Radiodifusió i Televisió Suïssa, Joan-François Cues, que ha cuidat que aquesta transmissió, aquesta connexió fos correcta, també a Lluís Sanasariez, que la tenim aquí, de la ràdio i la televisió suïssa, i gràcies en definitiva a tots vosaltres, a tots els oients, i per què no, al meu director, Josep Maria Francino, gràcies.
Fil directe, Eva Algarra, programa més a Catalunya Ràdio el 19 de desembre del 1983.
Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad.
Dies de ràdio el fan Judit Sala, Rosa Sanouja, Paco Gutillas i Santi Carreras.
Generoso y cautivo, toque a los cirujanos. Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta dada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida. Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Para la libertad, mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura virada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cara. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.